Sintonia d'opinions a mig matí des de les zones de la 107.7 de la FM. I aquesta setmana ens acompanyen Lourdes Auquer, què tal?
Hola, bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Després de les vacances, com
molt
estàs?
Molt bé, amb les piles recargades.
Així m'agrada. Octavi Formatger, bon dia i benvingut.
Bon dia. Jo estic tan cansat que ara necessito vacances per descansar.
No m'estranya, no m'estranya. I a qui hem enredat avui que ens acompanyi? Doncs el Rafael García, que ha aparegut per aquí per casualitat, i li han dit, home, Rafael, doncs queda't amb nosaltres a la tertúlia. Tenim l'Antoni fora, tenim la Cristina encara recuperant-se, i diem, home, Rafael, doncs queda't amb nosaltres. El Rafael diu, vinga, va, vinga.
Bueno, mira, m'han agafat així, doncs, com que m'agrada ajudar i col·laborar, aquí estem.
Pues molt ja bé, està. I t'agrada xerrar, no?, que d'això es tracta.
Home, sí,
home, aquí a la ràdio xerrar, hem de xerrar.
Xerrar el que s'ha de dir de xerrar.
Home, evidentment, no, això ja s'entén. Doncs gràcies, Rafael, per acompanyar-nos.
I a més, aprofitem per saludar la Cristina i dir-li que aviam que recuperi ja d'una vegada perquè la trobem a faltar molt.
Sí, sí, que la trobem molt a faltar, és veritat,
sí,
és veritat.
Sí, sí.
Doncs vinga. Doncs suposo que no ha passat desapercebut el dia que és avui, no? Suposo
no,
que tots sabeu que avui és dia 1 d'octubre, que es compleix un any, el primer aniversari d'aquell referèndum que es va titllar d'il·legal, i es compleix, doncs, com dèiem, un any d'aquest aniversari.
Sí, sí, va ser un dia especial, un dia diferent, un dia que vaja, molta gent recordarà, per no dir tothom, jo crec que sí. I bueno, encara que diguessin que era il·legal, bueno, que podia... Suposem que fos il·legal, doncs jo penso que no n'hi havia per tant com tota la violència repressiva que va haver-hi. Vull dir, si era il·legal, doncs no considerant-lo legal i traient-li tota la validesa, ni hi havia hagut prou. No hi havia cap necessitat de sortir la policia i enviar 12.000 policies aquí i les agressions, la violència, i bé, tot això no... No, em sembla que no calia, vaja, no calia, però bueno, es va posar en evidència les formes, la forma de fer d'un estat, o si més no d'un govern, que fa les coses així, i així va quedar, i així ho ha sabut doncs, tot el món.
Penseu que actualment amb el govern doncs, del Partit dels Socialistes hagués sigut diferent?
Potser sí,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí, no hagués estat així. El que passa que aquell senyor Rajoy, Punto Rajoy, que teníem, ja ho va dir ben clar, lo voy a impedir, sea como sea.
Sí, sí.
Ja, ell ja va donar l'ordre a la policia, vull dir, i després a la por ellos, i aquella ràbia i sí, això, i la injecció ja la va donar ell.
Sí,
o sigui,
sí.
Que si hagués sigut un govern, una persona una miqueta de seny, com tenim els catalans, el seu hauria sigut dir, escolta, Puig, vine aquí, en parlem abans de que la cosa passi a més. A veure què podem arreglar. I jo crec que això no calia portar gent de fora aquí, perquè ja tenim les nostres forces, que són les que amb molt de seny van impedir alguns col·legis i van recollir algunes urnes.
Sí. No. Bé, va ser qui més urnes van recollir, de fet.
Van tancar més col·legis als Mossos,
passa, sí,
sense violència, que els altres amb violència. Sí,
el que passa que deien que els Mossos doncs, no actuaven amb la contundència que havien d'actuar.
Clar.
Sí, sí, jo
que... És que, però calia la contundència, doncs, no sé, vull dir, era una cosa que no tenia... Si el referèndum no tenia cap valor, quina contundència feia falta per impedir-lo? Doncs, bueno, simplement intentar anar tancant els col·legis que es poguessin i després els resultats que no han sigut vàlids, doncs ja està. Vull dir, és que no, jo és que no li veig cap altre problema. El que passa que, clar, ells, com que havien dit... El problema és que havien dit que no hi hauria referèndum. I aquest és el problema, perquè una persona, quan diu una cosa, és presoner de les seves paraules. I quan un diu que no hi haurà i que no hi haurà i que van dir per tot el món que no n'hi hauria i al final hi va ser, doncs llavors és quan et quedes atrapat, però el problema va ser que ho diguessin.
La ràbia va ser les urnes, les paperetes, tot això els hi va donar una ràbia a sobre.
Sí, 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 ara veiem els reportatges que fan aquests dies, ho vaig veure el diumenge, i vull dir això, ja es veu que per la ràbia, com que no ho trobo, ho he de trobar. I,
clar,
i,
clar.
I llavors li fom una punta de peu amb una cadella de ràbia de que no trobar-lo. Que això, ràbia. Més que res, la ràbia.
Sí,
no, no
és sí es cosa. Va posar en evidència que l'Estat doncs, aquell dia no va tenir el control de les coses. No? Uh-huh. Aquest és el problema i, bueno, i això és el que es va posar en evidència, que no hi va haver control, no? I que no van ser capaços de tallar-ho. Vull dir, però que jo penso que el problema ve d'ells perquè no calia que haguessin fet. Jo penso que amb els socialistes, jo diria que no hagués passat, tot i que els socialistes, a veure, que al final diuen coses que després se les han de tragar, han de recular, sí, perquè m'imagino que hi ha pressions de molts estaments, dels empresaris o dels jutges o... Que jo penso que el dels jutges és un altre error que va cometre Rajoy o el govern del PP de judicialitzar les coses. Això tothom està d'acord, fins i tot els mateixos jutges estan d'acord que no era un problema per enviar-lo als tribunals, perquè els tribunals, quan envies una cosa als tribunals, acabes perdent el control d'allò, perquè ara, encara que el govern vulgui fer les coses d'una altra manera, ara ja no poden, perquè ja està engegada la maquinària judicial i ara ja no, això no hi ha qui ho aturi, no? I bueno, i si la cúpula de judicial és com és, doncs, clar, la cúpula judicial va dir en un moment el senyor Lesmes, que és el president del Consell General del Poder Judicial, va dir que la unitat d'Espanya és el primer i que davant entre la unitat d'Espanya o la democràcia, primer és la unitat d'Espanya, clar. Quan un jutge et diu això, i que a més és el màxim dirigent de la cúpula judicial, quan un diu això, fa una mica de por, francament.
Sí, però jo penso que un jutge, quan entra, fa una carrera, de si, doncs ha de fer la carrera d'acord. Mm-hmm. I ha de pensar que la seva carrera, precisament, ha de ser imparcial. Un jutge, precisament, és això, jutjar amb un i amb l'altre. Llavors, a la seva capacitat de raonament de dir, escolteu-me, això... està bé o no està bé, eh? I impartir, diguéssim, la pau entre tots dos, dir, mireu d'arreglar l'assumpte, jo no m'hi poso. Clar, la prova la tens que el jutge d'aquí de Catalunya, quan li van presentar aquest problema, va dir, no, escolta'm, això s'ha de solucionar políticament, automàticament el van a fora i es va passar a Madrid, perquè a Madrid ja tenien el mando de dir, escolta'm, a por ellos.
Clar, clar.
Clar, doncs si aquests jutges haguessin tingut el mateix seny dels d'aquí, el primer que li haguessin retornat al govern espanyol, escolteu-me, si hi ha la taula, arregleu que això no és nostre. Perquè en el moment que nosaltres entrem, aquí s'ha acabat, que és el que ha passat. L'any tira endavant. Per això el que dius, Octavi, el socialista, jo crec que hagués sigut una mica més pacífic.
No sé, hi ha el dubte de si ells pensen així o és que no els deixen pensar d'una altra manera, no sé.
També.
Però el que tampoc hem de ser tan ingenus i pensar que si hi ha uns jutges que els han posat unes persones determinades, aquestes persones no tiraran pedres contra els que els han posat.
Clar.
A veure, que això no cal ser gaire llest per pensar-ho, no sé. Vull dir, i tota la cúpula que hi ha ara, doncs ja sabem.
I el que va passar el dissabte, el dia 29...
Vinga, anem a aquest dia.
A què venien, llavors?
A veure, el dissabte, no? Posem una mica en antecedent el tema.
Sí.
El que hi havia era una manifestació de la Josep Pol, els policies, i llavors es va fer una altra manifestació, en aquest cas, d'independentistes.
Sí, però a què venien ells, els policies, vull dir?
Perquè els homenatjaven.
I tu creus que...
Ah, els homenatjaven. Sí. Per l'1 d'octubre.
Exacte.
És que el problema...
3.000 policies van participar en aquesta manifestació. 6.000 a la dels sobiranistes.
Això es venia a provocar.
Fer una manifestació aquest dia concret...
Estava permesa, aquesta manifestació policia.
Bueno, perquè, clar, com que hi ha llibertat de...
Pues no tindria que haver-ho.
La manifestació... l'havia convocat l'associació Josep Pol, com us comentava.
Sí.
I era per demanar millores salarials, per una banda... i per l'altre, homenatjar els agents que van participar en l'operació Copérnico per impedir el referèndum de l'1 d'octubre.
Ah, molt bé.
Clar, aquí ens hem de plantejar, jo crec, fer una anàlisi així una mica amb pinces. Perquè, per una banda, tenen dret a manifestar-se, tothom té, hauria de tenir dret a manifestar-se lliurement. Clar, però per l'altre dius, home, poder, això és una mica de provocació, no?
Home.
Hi ha moltes ciutats que es poden manifestar.
Es podria haver fet
a Madrid, a València o a Toledo. No?
Per què venen aquí?
No cal poder tirar més llenya al foc.
Clar. I amb una fetge tan...
Sabent que hi hauria... el que va passar.
Si era una
Els Mossos van començar a carregar i allò era la festa Holi de... que avançava amb la primavera.
Clar.
Si era una reivindicació salarial, l'havien de fer davant de l'estament o de l'administració que els paga, no? Que no és precisament aquí a Barcelona.
Clar, és a Madrid.
Tenien d'haver-ho fet davant de l'administració que els paga, no? Per tant, no té cap sentit que vinguessin a Barcelona. Jo estic segur, vaja, això era com una mena de provocació, perquè, bueno, hi ha qui diu, i tampoc no cal ser tan ingenu, de pensar que el que s'està buscant és aquest enfrontament, que hi hagi aquesta revolució, aquesta fractura, i jo penso que hi ha algú, que no sé qui és, però que busca aquesta fractura, no? I aquesta fractura, bueno, si tenim una mica de seny, no s'hauria de produir, perquè aquesta seria l'excusa per justificar tota la violència i dir, veieu, com que hi ha fractura, doncs hem d'actuar amb violència, no?
Bueno, clar, és que el més normal és que si es reivindiquen el seu salari...
Vés-te'n, clar.
I són policies nacionals i guàrdia civil, has d'anar allà a Madrid, davant del Congrés.
No, a Barcelona.
Clar. Barcelona, no, clar. I a més a més, si demanes augment de sol, coi, nosaltres ja te'l paguem.
Clar.
Els nostres calés estan a Madrid, reclama'ls allà, no vinguis aquí. Clar. El que diu l'Octavi, aquí van vindre...
Jo penso que aquí, en el moment que es van constituir els Mossos, aquí ja tenim una policia. No sé ara a què tenen de venir, com no sigui, doncs, per interferir, per que es constitueixin, jo què sé, com forces d'ocupació, no sé, digue-li com vulguis, forces que no són d'aquí, ja tenim la nostra, perquè volem més que reforcin o que financin que els Mossos puguin tenir la seva estructura, bueno, si és veritat que volien traspassar aquestes competències, que les competències de seguretat són els Mossos, doncs, home, que des del govern espanyol o des de l'Estat haurien de reforçar el finançament perquè aquestes forces que són les que tenim aquí, doncs, tinguin totes les competències i que no calgui que vinguin els de fora. De fet, hi ha hagut...
Quan falten policies, doncs, a molts llocs, com la línia de la Concepció i tot allò, amb els problemes que tenen, i que no són prou policies i que no poden fer la seva feina, i que se la juguen cada dia. També és injust que aquí hi hagi tants policies quan poder no es necessiten tants,
és que aquí van estar
quan allà sí que fan falta, de veritat.
3 mesos amb uns barcos aquí, 12.000 policies...
No és gaire lògic, això, no?
I diuen, ara allà fan falta. Escolta, quan fa falta, bé hi són, no? Així que, bueno, no sé, hi ha algunes xarxes que han sortit fotografies d'independentistes agredint a policies nacionals, però, no sé, hi ha algunes xarxes que diuen que eren policies nacionals disfressats d'independentistes. No sé si és veritat, això, però les xarxes ho diuen, i quan les xarxes ho diuen hi ha fotografies inclús de les persones. Suposo que aquestes persones es podran identificar i se sabrà qui són, i si realment és veritat això, home, això jo penso que seria molt greu,
Sí, són coses que... A vegades, clar, el que tu dius surt a la xarxa i a vegades diuen que sí, que és veritat, que sí.
Clar, tampoc ens ho podem creure tot.
No,
però...
Bueno, no, jo no estic dient que sigui cert ni que m'ho cregui, Dic que, a veure, aquestes persones que s'han identificat, que les identifiquin, que se sàpiga qui són i que a veure on treballen. I a veure si realment poden ser independentistes o realment són gent infiltrada que venien aquí per provocar aquest merder, no?
Bueno, jo no sé si se'n recordeu del 17 d'agost de l'any passat, de l'atemptat de Barcelona.
Sí.
Jo mantindré sempre en record les paraules que va dir el Joaquim Font, que està a la presó, que li va dir amb el trapero. Hem tingut un èxit. Tothom ens ha felicitat, tot el món. Però això ho pagarem car. I jo, per mi, que és la ràbia que li té el govern i la policia, de que una simple policia bona d'aquí a Catalunya hagi resolt un problema en 24 hores. Cosa que els altres necessiten molt de temps.
Yeah.
I el Joaquim Forro va dir, diu, escolta'm, tenim èxit mundial, ens han felicitat tothom, però ho pagarem car, mira.
De moment ells ja ho ha pagat.
Més.
Ho està pagant.
Ho està pagant, vaja. Sí. ja ho està pagant, que déu-n'hi-do, el de dels empresonats, déu-n'hi-do, que això tot el món ho veu com una... Fins i tot el govern actual espanyol estan dient tots els ministres i fins i tot el Pedro Sánchez de que no veu bé això, no? Però clar, és el que deia jo abans, quan la cosa està ja dintre de la maquinària judicial que ho va triturant tot, doncs allà ja no ho pots aturar, ja està, vull dir, clar.
Sí, i tu no creus que doncs, hi ha un nou govern i una nova fiscal i el president de govern aquest Sánchez no podia parlar amb ell, escolta'm, això s'ha d'arreglar i gent a fora.
Si estem dient que ha d'haver separació de poders,
sí,
no, en teoria, a Espanya hi ha aquesta separació de poders, en teoria, diem en teoria perquè bueno, evidentment ho posem tots en judici més d'una vegada, no, veient el que hem vist en diferents ocasions, no, ara no parlo per aquest tema, no, però en diferents ocasions. Clar, llavors si ha de ser així, no hauria d'interferir el president del govern en la justícia.
Bueno, no em refereixo a interferir, però em refereixo, doncs, diguéssim, més o menys donant una idea, un consell.
Si es demostrés que la justícia...
Això és interferir, Rafel, disfressa-ho com vulguis.
Ja.
Estic d'acord amb tu que, i fins i tot suposo que els socialistes deuen voler demostrar que hi ha aquesta separació de poders i per això no actuen ni actuaran segurament. Però quan es demostra que el poder judicial no és imparcial...
Clar, però qui ho ha demostrat?
Bueno, jo no ho demostraré.
Saps el que et vull dir?
Però hi ha molts indicis, Sònia.
Indicis.
Hi ha molts indicis, no solament aquí, sinó a tota Europa.
Però hi ha d'haver allò, una denúncia en ferm i dient, sí senyors, aquest poder judicial no està desvinculat del món polític. No?
Una denúncia, estàs dient?
No sé, o algú que digués...
Acabes de dir una denúncia, no? Bueno.
Algú que digués... És així.
Sí.
Però, no, algú amb poder que pogués dir.
Però saps qui és el que ho ha de dir,
vull
això?
Dir, no nosaltres.
No, el Tribunal Suprem és el que ho ha de dir. Doncs pues ja està. Si tu ara, diguem, suposem, una suposició, perquè no vull que ara que se'm digui que suposem que el Tribunal Suprem no fos imparcial, a on podries protestar? A on podries denunciar-ho, això? Ja no hi ha ningú més.
Europa.
Bueno... Doncs això és el que suposo que...
Hola, Europa.
Hola. Que hi ha algú. Home, sí que hi ha molts diputats europeus que ho veuen molt clar. I altres que per raons que siguin econòmiques, socials i polítiques, doncs callen i miren cap a una altra banda. I bueno, així estem. Però jo penso que... Jo sóc optimista perquè penso que la veritat sempre acaba sortint. Sempre acaba sortint. La veritat i la justícia acaben sortint sempre. Pot trigar més, potser trigarà molt i ja no ho veurem, però que sortirà, que acabarà sortint. Sí, jo sóc optimista perquè quan dius una mentida, la mentida es pot estar encobrint durant un temps, però molt de temps no. Arriba un moment que surt la veritat i surten proves i surten testimonis i surten coses que diuen, hòstia, això està claríssim, no?
Sí, com la ministra aquesta de justícia que li ha sortit lo del Villarejo.
Acaba de dir que no?
Sí, això mateix, va dir que no. I dir que no, i no lo conocía este señor, i després surt una gravació i surt d'ella, doncs...
Pues ja està.
Clar.
Per això dic que...
Per això que això sempre, i més amb l'època d'informàtica d'ara, que qualsevol entrevista, qualsevol cosa que has dit, doncs et treuen un vídeo, et treuen una gravació, et treuen una fotografia i veu que el que tu has dit és una mentida. Llavors,
i la hemeroteca és el perill que té.
Clar, i en el món que vivim penso que una mentida darrere mentida, sí que és veritat que la gent s'ho acaba creient, però també s'acaba demostrant que allò és mentida i que no es pot aguantar més temps.
Per cert, aquesta setmana a Brussel·les estaven els de Vic. L'autobús va sortir de la plaça de Vic en favor dels presos polítics i va estar a la plaça Schuman davant de la... com es diu?
De la Comissió Europea.
El dimarts arribava a Brussel·les, sembla que va estar el dimecres, i...
Va estar tot el dia allà, i després... És una presó itinerant. Que tenien... va començar a la plaça de Vic, i la gent s'hi tancava durant 2 hores allà dintre, d'una manera simbòlica, i això, no? I això ha anat passant pels pobles, i ara aquesta setmana va passar per Brussel·les, i a dintre no s'hi tancava ningú, però hi havia les fotografies de tots els que estan empresonats.
Sí.
i ara en aquest moment no sé on està, però és itinerant i va corrent, és una presó, les tira un camión com si fos una caravana, diem.
Inclús em sembla que hi havia els monteros, també.
Sí.
Vinga, també el CDR han fet diverses actuacions aquest matí, també una manifestació que s'ha convocat, talls a l'AP7, a l'AVE, a l'A2, bueno, que s'ha liat una mica de caos, eh?
Sí.
Hi ha hagut una mica de caos amb el tema, eh?
Bueno, clar, hi ha gent que són més radicals que altres, i, bueno, clar, però això és la diversitat, això ja sabem que hi ha gent que fa coses que tu no faries, però que, bueno, ells les fan, i si no es fa mal a ningú, doncs, pues, no sé...
Home, els talls... Clar, bueno,
però és que, a veure, qualsevol manifestació que es fa per protestar per algú sempre perjudica algú. El dia que hi ha una vaga de Renfe, doncs, sí, toca el nas perquè tu anaves allà, havies d'anar a un lloc, havies d'estar a una hora determinada i aquell dia, doncs, t'ha tocat el nas. Pues, noi, però, bueno, però si hi ha la llibertat de manifestació, doncs és el mateix.
Sí, com les vagues de taxis, sí, les vagues de metro.
Si tanquen les barreres, doncs, bueno, escolta...
Bueno, però si les vagues del tren, el que sigui.
Clar.
Després és per reclamar una cosa, per exemple, doncs no sé, que els trens sempre van malament per la mala organització, i ells, amb aquesta vaga, aconsegueixen que l'administració, el que sigui, es reformi, i a partir de llavors dir, escolti'm, ho hem d'arreglar, i sortim guanyant.
Home, sí, clar. No, vale. Clar, sí.
Home, entenem que les coses, quan algú les reivindica, és per millorar alguna cosa, no? Entenem que sigui així.
Home, a França, quan fa una vaga, els sindicats recolzen i la gent ho accepta, però d'aquella manera, quan diuen, hi ha vaga, doncs, bueno, va haver una vaga de ferroviaris no fa gaire,
sí.
quan nosaltres vam estar allà a França, i la gent, bueno, ja sabia que hi havia vaga, hi havia uns serveis mínims, i la gent s'adaptava als serveis mínims, i si no agafava el cotxe i no agafava el tren, i si no, doncs, bueno, però vull dir, la gent no sortien emprenyats,
Estan més habituats, també.
Estan molt acostumats, i, bueno, però això estan acostumats a què? A que hi hagi democràcia, vull dir, que s'hagi d'acceptar quan un protesta per alguna cosa. Uh-huh. El que passa que
vinga,
no
el senyor
dir...
Inda.
Ai, senyor. Bueno, m'ha sortit de l'ànima.
El senyor Inda és un altre impresentable, igual que el Jiménez Los Santos
igual.
I tota aquesta pandilla, que bueno, va sortir a la Sexta i va dir que els policies tindrien de disparar contra els independentistes catalans i matar-los a tots. Escolta, diu, hòstia, mare de Déu, aquesta gent... Bueno,
i amb aquest senyor no li fan res.
No.
Això queda impune, no?
Això queda impune.
Sí, pot dir això.
Clar.
Sí. I això no és enaltiment de terrorisme.
No, això no.
Ni odi.
En canvi,
odi, no.
una cançó sí que ho és.
I li posaran una medalla.
I tant.
És que aquí el que es posa en evidència és que hi ha una vara de mesurar totalment diferent en funció de qui diu les coses i com les diu, no? Perquè, clar, si aquest senyor no li passa res, al senyor Jiménez Los Santos ja li han escalfat les costelles a Alemanya quan va dir que havien de posar bombes a les cerveseries de Baviera i tot allò que va dir. Crec, no sé, ara no tinc les dades exactes, però crec que li han posat una bona multa als jutjats alemans.
Sí.
Vull dir, ja, déu-n'hi-do, no?
Però amb aquest no li faran res.
Però, clar, però són els jutjats alemans. Aquest senyor, el senyor Inda, a la Sexta, quin jutjat li ha de posar la multa?
No, perquè és el pallacet.
No li posarà, serà el d'aquí. No serà un jutjat alemany que el jutjarà.
Sí, com aquell pel broma que es va posar el nas de pallasso, el pallasso que ella...
Però aquest l'han absolt, no?
Sí, però encara avui he sortit també dient doncs, que l'any que ell ha passat diu, no li desitjo un ningú.
No, clar. Clar.
Diu, si ara ha passat tot, diu, cony, però algú li queda encara per això, per solucionar.
Clar, clar.
Però ja, posar-se al costat amb un nas de pallasso i això, en canvi, el que tu dius, per cantar una cançó...
Clar. Clar. Aquest serà el pallasso de la Sexta, doncs ja està.
Exacte. I els que surten amb banderes i ataquen a noies, i com alguns reportatges han vist a vegades a València, aquell dia, amb cadires i maltratar la gent, aquell no. Això
no es pot. No es pot.
Això és per la Unió de la Pàtria.
Sí.
Bueno, jo penso que aquest és el problema...
Vinga, tanquem ja el tema.
Això que dius de la Unitat de la Pàtria. Sí. Jo penso que hauríem de seure tots plegats Madrid, aquí tothom i tota la gent d'Espanya, i seure i dir, a veure, realment la unitat d'Espanya és realment un valor que s'ha de posar per sobre de la democràcia, i aclarir això, aclarir aquest punt. Fins que no aclarim aquest punt, no n'en sortirem, perquè els que defensen la unitat d'Espanya, doncs és, això és una cosa sagrada, i bueno, dir, aviam, la unitat d'Espanya. És que Espanya podria, sense Catalunya, també seria Espanya. Aquí no es trenca res. El que vol fer Catalunya, o els independentistes, vaja, és separar-se. Però si se separa, Espanya seguirà sent-hi igual, no?
Exacte.
I podrà haver-hi la unitat espanyola i tot això. Però sense Catalunya, jo penso que no cal... Però s'hauria d'aclarir aquest punt. Si no s'aclareix aquest punt, no ens sortirem, perquè uns parlem d'una cosa i els altres parlen d'una altra i no ens acabarem entenent. No?
Sí, el que penso, i abans, ja em remeto doncs, el que tu dius, però jo em pregunto, i abans de la Guerra Civil, qui era Espanya?
Una república.
Però ja està.
Clar.
I la gent convivien bé. I cada país organitzava. Va vindre aquell senyor... Lo dejo atado, todo bien atado. Home, cony, doncs... Tu quan arribes a casa teva, ha descansat, treus els cordills, desates els cordills i treus la sabata i descansa. Doncs jo crec que el que tu dius és hora de seure i dir, escolteu-me, fem la paella per tots.
Clar. Sí, sí.
Vinga, va, deixem ja el tema.
Sí, no.
I anem amb altres temes. Per exemple, els sous de la Casa Reial. Ah, es veu que s'han augmentat una miqueta.
Sí, s'han augmentat,
Ha pujat el preu del supermercat.
Sí,
i
esclar, sí, això.
Bueno, això és un altre tema que s'hauria de debatre, també.
I, a més, li han augmentat el rei emèrit, també,
Ha d'anar a caçar elefants, sí, encara.
Sí. Jo... mira, no dic res. Jo aquí ara no opino, perquè potser avui tindríem problemes aquí a la ràdio. Sí, sí. Així és que no dic res. Sí. Jo penso que s'hauria d'obrir el debat entre monarquia i república, i hi ha molta gent que opina que la monarquia avui en dia són coses desfasades, són gent que suposem que no estiguin capacitats, perquè, clar... Sí que és veritat que el rei teòricament no hauria de governar, però, home, tots sabem, no podem ser tan ingenus de pensar que no governa o que... clar, és el cap superior de totes les forces militars del país, és el cap de l'Estat. Si és el cap de l'Estat, escolta, algun pes o alguna influència tindrà, no? Llavors, jo no dic que el rei que tenim ara estigui incapacitat, perquè no ho sé, no tinc ni idea, però el dia que toqui el seu fill o el seu net o el seu el que sigui, que no estigui capacitat, doncs el tindrem d'aguantar igualment, perquè simplement perquè és el que li toca. Jo penso que això és una cosa que no té cap lògica, no? No ho sé. Jo penso que és molt més democràtic que hi hagi un cap d'estat que sigui elegit per la gent, i que si no va bé i no funciona, doncs es pugui canviar.
A veure, l'augment és de l'1,5%, que és el mateix pels funcionaris, O sigui, ells han aplicat el mateix.
Sí, però clar, l'1% sobre el sou d'un funcionari o l'1% sobre el sou d'un rei, home, m'imagino que no deu ser el mateix, no?
A veure, ell rebrà, segons La Vanguardia, 242.769 euros bruts. La reina, 133.530, i el rei Joan Carles, 194.232.
Ah, molt bé.
Coi, cobra una mica menys que jo.
I per què el Congrés de Diputats va posar pals a les rodes perquè s'investigués la fortuna del rei emèrit?
A veure, la Casa Reial a la seva web ho explica. L'increment és de 10.866 euros, val? Representa l'aplicació d'una subida del 1,5% anual, al que se añade un 0,25% de julio a diciembre, equivalente a la contemplada para los altos cargos del Gobierno de la Nación, para la Ley de Presupuestos 2018. ¿Está?
Bueno, sí, sí, no, vale. No, però jo parlava d'una altra cosa. Ja sé que
tu parlaves...
Ara estem parlant... La notícia és aquesta, ja ho sé, que la notícia és aquesta. Però si el rei emèrit es pot, amb la fortuna que té, no li caldria cap augment, per què el Congrés de Diputats va votar que no s'investigués? No ho entenc. En un país democràtic no entenc com es pot vetar una investigació, per molt rei que sigui. Perquè, a més, que la Constitució ho diu, que el rei és inviolable i no es pot tocar. O sigui que, suposant que el rei fos... Suposant, no dic que sigui un delinqüent, però suposant que fos un delinqüent, no es podria investigar perquè la Constitució ho diu. Llavors, jo no ho veig democràtic. Ja sé que ara parlàvem de sous, Sònia, i m'he desviat del tema, però és que jo amb alguns temes també m'escalfo una mica.
Jo crec també que aquestes persones, si se rodegen de mals assessors, el fan caure. Perquè si tingués bons assessors, tant el rei com el d'això, potser les coses anirien d'una altra manera. Perquè a vegades no es comprèn les accions d'aquestes persones.
Clar.
No es comprèn. Ah, i ja sabem tots que tenen els seus assessors cadascú. Escolta'm, digues això, digues allò. Vull dir que, com un dia que va fer el discurs, el tio que el va assessorar, Déu-n'hi-do. Ara, si va sortir d'ell, me l'assumpto.
Clar.
Vinga, bueno, això deixem no se sap, els sous, no ho sabrem. Que si no anem d'un lloc a l'altre.
En principi, diuen que els discursos del rei els dicta el govern de torn, que en aquells moments eren els del PP.
Ja.
Molt bé. Vinga, va, el senyor Valls, que vol ser alcalde de Barcelona, no sé si ho sabeu.
Sí. Oh, sí, sí que ho sabem, sí. Però... No és, crec que és una plataforma, no? Jo és que ara hi he estat uns dies desconnectat.
Diu
no,
que, que va sol.
Crec que no és de Ciutadans.
Té el suport de Ciutadans.
Té, bueno, el suport així una mica en veu baixa, no? Que el suport
no, així... el de Ciutadans jo crec que el té en veu alta, eh?
Sí?
D'altres partits no, però dels Ciutadans jo crec que sí.
Mm. Bueno,
el veieu vosaltres, d'alcalde de Barcelona?
Jo no.
Parla català, eh?
Sí, bueno...
Jo prefereixo que se'n vagi a casa seva, eh?
O que vagi Valls i faci honor al seu nom.
Ah, això m'ho
diré. Valls.
No, a Valls
no. A Valls no.
A França.
A Valls ja en tenim un.
Que se'n vagi a França.
Jo és que he llegit moltes notícies de França i allà està Caterinan, se l'han tret de sobre, està desprestigiat totalment, és una persona que és diputat de l'Assemblea Nacional Francesa i diuen que no hi va mai, o sigui que no, és un tio que cobra i no hi va mai. I és un tio que vol regenerar. I ara, doncs, esclar, resulta que com que hi ha inseguretat als carrers de Barcelona, hi ha els manters, hi ha tots aquests, doncs, bueno, resulta
ell
que...
Ell té la solució.
Ell té la solució per tot. I el que se'l cregui, doncs, segurament el votarà. Però després m'agradaria veure si podrà complir alguna cosa. I vaja, jo estic segur que no tindrà cap suport, eh? Segurament el suportaran Ciutadans i el Partit Popular. Però no crec que amb això n'hi hagi prou.
Jo
penso que no. I bueno, és un senyor que allà se l'han tret de sobre i ara pues, vol seguir mantenint el seu sou, vol seguir mantenint el seu protagonisme, però penso que aquí ja el comencen a conèixer. Jo penso que tota la gent que en podríem dir republicana no hi haurà ningú que el voti. Vaja, que jo penso. A Barcelona no sé el que faran. Jo, com que no votaré a Barcelona, no ho sé, però jo, no, si estés allà, no el votaria, clar.
Uh-huh. Haurem de dir, i del senyor Valls, nunca más se supo.
Sí, perquè, bueno, és que si no és alcalde i és un simple regidor, m'estranyaria molt que aquest senyor anés a tots els plens. M'estranyaria molt, perquè aquest senyor no... Un senyor que ve de president de la República Francesa... No, president no, era...
Ministre.
Primer ministre francès. Estigui allà amb un escó de regidor, amb un raconet, no li veig tampoc.
No.
Per tant, si no guanya, aquest desapareix del mapa, segur, eh?
Ja en parlarem segurament més endavant.
Sí,
el que sí que continuem parlant de Barcelona, perquè no sé si sabeu que Barcelona té la intenció de prohibir les bicicletes a les voreres a partir del 2019.
Sí. Home, ja era hora.
Sí?
Sí, home, sí. El que passa és que aquí, clar, aquí hem començat la casa per la teulada. Sí. Per exemple, quan vas per Holanda, ja no dic Bèlgica, perquè a Bèlgica tampoc hi ha voreres.
No, t'hi jugues la vida.
En molts casos, però... Però a Bèlgica, a Holanda, hi ha uns carrils que són per bicicletes i les bicicletes han de passar per aquells carrils amb els seus semàfors i la seva senyalització per bicicletes. I llavors, clar, no cal... Clar, aquí, com que no tenim, o sí que en tenim, però...
En el Diagonal sí que té,
sí,
carril de bicicleta.
Han posat unes ratlles i tal, però, clar, no respecten massa.
No, van pel mig.
I després hi ha molts carrers que no tenen carril de bicicletes. Per tant, aquests estan obligats a passar per les voreres.
No, jo ara estic llegint que, mira, tindrà una... O sigui, tindrà multa els que passin per una acera més petita de 5 metres. Uh-huh. Vale? Uh-huh. Perquè, per exemple, a Vialetana s'han emportat a molta gent per davant, perquè, clar, aquelles aceres són tan petites. Vale? A Diagonal sí que són grans, però quan la gent baixa de les parades del bus, ho sé perquè li va passar amb una coneguda nostra, baixes de la parada del bus i com no et donguis compte, ja se t'han portat per davant. A ella se li van portar per davant, eh?
Sí, esclar, és que has de comptar que una bicicleta, cos de la persona, quasi, com a mínim un metre ocupa.
Sí, però és que van a tota pastilla. Ja. No s'ha d'anar a tota pastilla per allà.
Però, a part d'això, el volum de la persona que va amb bicicleta, amb els cols i això, doncs ja ocupa.
Sí.
Com a mínim un metre. Sí. El que tu dius, doncs, escolta, necessita una cera molt més ampla i una cera que circuli pel seu lloc.
Home, s'ha de conviure, no? S'ha de conviure de la millor manera possible. Sí. Llavors, ja sabeu que uns s'han de respectar els altres.
Com va acabar la Muriel Casals.
Sí, sí.
Ja sabem com va acabar. O sigui, et pot fotre una trompada, tirar-te a terra i dius, bueno, no ha sigut res, però al cap d'una setmana ja era morta, no?
Sí.
O sigui, clar...
O sigui, a mi em sembla bé, que
les... Que prohibeixin les bicicletes per les voreres. Sí,
passa que molts, la majoria dels que van en bicicleta, són nanos joves, que no porten ni un duro a sobre, bueno, ni un euro a sobre, o no porten ni documentació. Què faran? Els enduran detinguts, si no poden pagar la multa, o si no...
Prendre'l
o si no s'identifiquen, o si no... Mm. Bueno, o els hi prendran la bicicleta. O
no, ni moltes són de bicing, clar. Sí. Perquè això ha passat des de que va estar el bicing a Barcelona.
Mira, ara que parleu d'això, ara que m'ha vingut al cap, aquí al carrer on entren a la ràdio veieu que hi ha un aparcament per bicicletes,
sí,
fantàstic.
Sí. Sí. Sí.
Que és enorme.
Sí.
Doncs ningú deixa la bicicleta allà.
És més còmode deixar-la...
És més còmode deixar-la aquí lligada a aquesta senyal de trànsit, sí, o allà mateix a la columna de l'escala de la ràdio.
Sí,
potser qui la deixa no sap que allò és un aparcament de bicicletes.
Clar, tindria que posar un lletraret, no?
Un lletraret, sí. Vinga, demanem des d'aquí el lletraret, sí, que posi aparcament bicicletes, sí, aquí.
Doncs,
perquè, escolta...
Això no és per penjar els abrics, és per posar la bicicleta.
I tenim un aparcament fantàstic per un munt de bicicletes, sí, i arribes aquí, trobes al casino totes les bicicletes lligades aquí a la senyal, o lligades a l'escala de la ràdio...
I ara que entres en aquest tema, t'expliqui una altra més grossa.
Vinga, va.
Sempre la gent s'ha encaixat que hauria d'haver un passeig cap aquí baix a la platja i tal i qual, no? Perquè és perillós anar per al centre.
Clar.
Doncs l'altre dia que posava jo amb el cotxe, hi havia uns senyors i unes senyores que anaven per la part contrària. Tenen el passeig ben inaugurat i és per allà.
Sí, a veure, s'ha de senyalitzar, potser no ho veuen.
Home, no ho sé, no. Però s'ha d'estar molt sec, eh?
És que la gent és incívica ja,
o sigui,
de per si.
Protesten, és que no hi hauria d'haver un passeig, que tal i qual. Ara aquí és el passeig, tothom va per l'altra banda. En què quedem?
Sí, sí, sí.
Ai.
Som així, la gent, eh?
Sí, a veure, exactament. Vinga, parlem de l'N340, no parlem de bicicletes ara, sinó que parlem dels transportistes que, clar, es queixen perquè aquesta obligatorietat d'anar per els més pesants, per anar per l'autopista, els hi costa als transportistes entre 300 i 600 euros cada mes.
Molt, eh?
Clar, són molts diners, no?
Molts diners.
I exigeixen, doncs, que hi hagi més bonificacions.
Sí, posats a fer i tenint en compte que crec que, no sé si és el 2020 o el 2021, ja queda alliberada l'autopista de les empreses, doncs home, ja no venia d'una mica més i ja es podia haver fet gratuït pels camions, ja que els estàs obligant, perquè és que si els estàs obligant a passar per allà, home, no els estàs obligant a pagar, d'alguna manera, no? No tenen més alternativa, no es ficaran per les carreteres aquestes, com la carretera de Bonastre o així, clar, perquè dius... No podem anar per la 340, doncs anem cap a Bonastre i bueno, o sigui, d'alguna manera els estàs obligant a pagar, no? Per tant, penso que és una mesura que, home, que no és massa democràtica.
Ja veurem què passa, no?
Sí. Ja veurem què passa, no sé, però... Jo, per lo que poc que faltava, jo hauria fet ja la gratuïtat total, no? I posats a fer ja fins a Martorell, perquè, clar, és que dius, no sé, a Vilafranca, si surten de... Jo és que no sé massa bé com va la cosa, però si surten a Vilafranca, de Vilafranca a Martorell, han de pagar normal o també estan bonificats? O no sé, això no ho sé massa bé. Bueno, no tenim massa informació, no?
Allà a Vilafranca hi ha, no sé, una vegada vaig anar amunt, hi ha com un truquillo que surt...
Però, bueno, el truquillo no és el que s'està referint ara, l'octavi.
Ja, però vull dir que...
Jo estic dient que si els camions van per l'autopista i els hi bonifiquen el 50%, si la resta de fins a Martorell també estan bonificats, perquè després a Martorell doncs ja agafen la B30 i ja va cap a Granollers i cap a la banda de Girona, no? No sé massa bé, però jo el que no trobo bé és que obliguis a un sector, que són els camions, a passar per un lloc determinat per nassos, perquè no tens més remei, i que allà tinguis de pagar. T'estan obligant a pagar. Això no ho trobo bé. No?
Jo tampoc, i amb els anys que fa, que hi ha les autopistes, me sembla a mi que la tenen més que recuperat les despeses que van fer de la construcció, perquè aquí, me'n recordo, l'any 75 la van començar a fer aquí, del 75 fins ara, vols dir que amb la quantitat de vehicles que han passat, coi, per mantindre una autopista en bones condicions, no crec que necessiti tanta milionada, tu.
No, bueno, perquè tenen uns beneficis astronòmics. Bueno,
per això mateix...
Perquè quan això deixin d'estar doncs, gestionades per les empreses i siguin de l'Estat, jo penso que arribarà un moment que les autopistes també les haurem de pagar d'una manera o altra, no? El que passa que no aquests preus tan desorbitats...
Home, no? Contemplaven allò de la vinyeta, no? També?
La vinyeta, exacte. Sí. Aquesta seria la solució de Suïssa, que pagues una vinyeta per tot l'any i ja pots passar per les autopistes. Home, això em semblaria molt bé, perquè jo reconec que les autopistes necessiten un manteniment i si no les mantens, home, sí que s'haurien de mantenir amb els impostos, però bueno, ja no anem a buscar. Si és una via que tu t'estalvies o guanyes en comoditat o així, doncs, home, estaria bé que haguessis de pagar alguna cosa. Però si dius, home, si has de pagar un euro o dos euros d'aquí a Barcelona, doncs, bueno, és un manteniment que el que no pot ser és que hagis de pagar 10 o 12 euros.
És una borrada, és una borrada.
Que és una borrada.
I després sí, que de Lleida en amunt vas per l'autopista i al costat te fan una autovia que és gratuïta.
Sí, ja.
Sí, fantàstica.
Per això mateix que dic, no ho entenc.
Sí, no s'entén gaire.
Jo per mi s'hauria d'aixecar barreres totalment, perquè ja està, ja han recuperat, per mi han recuperat els diners ben recuperats ja, eh?
Quan jo era petit, que va ser quan van començar les autopistes, la primera de Barcelona-Mataró, van dir, sí, ara s'ha de pagar i quan estigui amortitzat ja serà tot gratuït.
Sí, però, clar, és el que dic jo, sí.
Han passat 60 anys
i
encara estem pagant.
Més.
Dius, quantes vegades ho heu cobrat, això, no? Sí. El que passa que, bueno, són convenis, han anat prorrogant les concessions i, bueno, són coses que dius, noi, déu-n'hi-do, eh? Sí, sí.
Doncs vinga, parlem d'un altre tema que també, malauradament, n'hem de parlar massa sovint, que és, doncs, el cas de la violència masclista. Portem un mes de setembre negre respecte a aquest tema, 5 en una setmana, vull dir que això ja passa de la ratlla, no? I que sembla que això no s'atura.
Sí, sí, és violència...
I quan més campanyes fa... em sembla que vagi a més, no?
És violència i, clar, la que surt més malparada pues és la més feble, que és la que té menys força física, o, teòricament, que és la dona és la que surt malparada, sí, sí.
Jo crec que el que s'haurien de fer unes lleis més fortes de càstig, perquè jo no entendré mai una persona, la detenen, i el jutge li posa 500 metres d'allunyament. De què serveix això? Això és una llei estúpida per a mi. Aquesta persona que ha maltractat aquella persona o se li imposa una presó lluny d'on està o uns treballs forçats, jo què sé, algú que li faci... Però de què serveix posar 500 metres o passar per un altre carrer? Això no serveix de res, perquè aquella persona, si té la idea de maltractar la seva companya o matar-la, l'esperarà a l'altre carrer.
No, i a més no es respecta. Això no es respecta, no es respecta ningú, això. Bueno, no es respecta perquè no hi ha manera de controlar una cosa com aquesta.
Fa un any que va entrar en marxa el Pacte d'Estat contra la violència masclista. De moment, doncs, des d'organitzacions feministes demanen que es tiri endavant, que hi ha un munt de lleis que sembla que tardaran encara anys en posar-se en marxa. I, clar, de moment, doncs... l'aprovació d'aquest pacte a la realitat tampoc ha suposat massa cosa. Es veu que el balanç que es fa doncs, és pobre. Diu que es demanava doncs, que anés una cosa més ràpida perquè, evidentment, el tema així ho requereix. S'havien arribat a més de 200 mesures que s'havien acordat i d'aquestes doncs, es veu que poques són les que de veritat s'han posat en marxa. Llavors hi havia una comissió de seguiment que només s'ha trobat una vegada. Per tant, no hi ha mecanismes que puguin avaluar no, aquest procés, aquesta implementació. I llavors, doncs, clar, des de diferents llocs es demana això, que facin el favor de posar-ho en marxa, que, clar, no és un sol estament el que s'ha d'implicar, no? I, doncs, de moment, les xifres són les que són. Portem un any negre i un mes de setembre espantós.
Sí, sí, i cada any és més negre, perquè dius, és que l'any passat, sí, però ara aquest any encara és pitjor, i la cosa va més, o sigui, clar, arriba un moment que dius, no sé...
Home, jo em sembla que això, que si hi hagués una verdadera llei, que un càstig fort a aquesta persona, potser el que tingui intenció de maltratar la seva parella, potser s'ho pensaria. Perquè, bueno, jo maltracto la meva dona, el que sigui, li fumo una pallissa, el que sigui, la maltracto, però jo sé que l'únic que em pot caure és que, mira, m'apartin 500 metres, però al cap de 2 o 3 mesos me la trobaré. Això no és un càstig per mi. Per mi és enviar-la a un altre lloc o posar-la a presó per un cert temps, i ja està. Igual que aquells de la manada, ja em diràs tu a mi.
Sí, bueno, el cas de la manada, això el volia comentar ara. Escolta. El cas de la manada és un cas paradigmàtic d'això. La vara de mesurar, que dèiem abans, que per uns és una cosa i pels altres és una altra. Aquells nois de la manada pues, encara van fent, diguem, bandera del seu comportament, no? Ells encara se senten orgullosos del seu comportament, tant a les xarxes socials, i, bueno, i encara resulta que són com una mena d'herois, no? O una mena de mascles ibèrics, no? Que bueno, encara per ells això encara... Però, clar, això és una mentalitat que també s'ha de canviar, amb una part de la ciutadania, una part de la gent, s'ha de canviar aquesta mentalitat masclista d'aquesta manera, perquè, si no, clar, llavors arriba que hi ha uns jutges que també tenen aquesta mentalitat, i, clar, si els jutges ja tenen aquesta mentalitat, ja hem arribat al final, no? Clar.
Sí, mira, l'altre dia el Sant Pare doncs, ha posat fora de l'Església aquest bisbe doncs, que s'ha... S'ha averiguat doncs, que maltratava els crios, eren pedrastre,
sí.
I l'ha retirat de la Iglesia perquè deia ell, el pare, que això és un, diguéssim, una taca per la Iglesia. Doncs jo trobo que aquesta és la manada, el cos de policia, el cos de Guàrdia Civil, els mandataris tenien d'haver fet el mateix com a exemple, diu, escolteu-me, a partir d'ara, fora del cos, perquè sou una taca del cos.
Jo penso que sí, clar. Bueno, és la vara de mesurar, que dic.
Vinga, no acabarem sense parlar de la mort de Carles Canut.
Sí, sí, sí.
També, doncs, una notícia que ens entristia, no?
És, bueno, el coneixem com un molt bon actor, sembla ser que era molt bona persona, però això no puc dir-ho perquè no el coneixia, però com jo només el conec com a actor, i, bueno, era un tio que havia tingut una gran carrera, va triomfar bastant, crec que era a Venezuela, va fer d'actor durant molts anys i quan va venir aquí ja portava una llarga carrera fora d'aquí, i bueno, aquí a Televisió de Catalunya pues, tots recordem aquelles intervencions dels Rafeques en el programa Vostè Jutge i bueno, dintre del teatre i actualment era el director del Teatre Romea de Barcelona.
Jo me'n recordo que va ser un dels primers pregoners de la Festa Major de Roda.
Ah,
no, quan es va començar a constituir això, el pregó de la Festa Major, no me'n recordo si va ser el primer o el segon, i va fer el pregó a l'Ajuntament, que és ara l'entitat de
l'Hotel de l'Entitat.
Jo me'n recordo això. I
tinc per cert, també s'ha mort el Macià Alavedra.
Sí, aquest és un històric.
Aquest també
estava històric. Allà una mica vinculat al cas Pretòria, recordem.
Sí, sí, bueno, és un dels històrics de Convergència. El seu pare ja ho era un escriptor i poeta bastant reconegut, i, bueno, són gent històrics que, bueno, la història dirà si la seva trajectòria va ser bona o no va ser bona, o si pesa més, diguem, el que van fer de bo que el que van fer de dolent, no sí. Sé.
Sí. A saber.
Això dirà la història.
Doncs mira, que no tenim més temps, ho hem de deixar aquí. Octavi, ens trobem, hem de dir que la Lourdes ha tingut que marxar, que sí. Si no la sentiu ara, doncs que ha tingut que marxar sí. Per una força major. I doncs, Rafael, gràcies per acompanyar-nos aquesta aquesta setmana.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Adéu.
Doncs fins dilluns que ve. Adéu.